La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, benvinguts al segon programa de La salut, cosa de tots. El vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Un espai de salut fet des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a tota Catalunya, gràcies a la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Com sabeu, per fer aquest programa comptem amb la participació dels diferents professionals sanitaris de la comarca, tant de l'hospital com del centre d'atenció primària. Són els nostres 25 minuts setmanals en què parlem, de forma planera, de temes sanitaris. Per tal d'entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. No hi ha muntanyes prou altes per aturar-nos. Però avui parlarem de muntanyes no metafòriques, sinó de muntanyes de veritat. I, òbviament, també de salut. Avui ens acompanya el doctor Juanjo Armendáriz, que ens parlarà de com hem de preparar-nos abans d'anar d'excursió, quina és la farmaciola que hem de tenir per anar tranquils a la muntanya. En aquests 25 minuts setmanals dedicats a la salut, ja ho saben, intentem parlar de forma planera de tots els diferents temes sanitaris, com ens agrada dir a nosaltres, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. Posteriorment, la pregunta de l'oient avui ens explicaran quan una noia adolescent cal dur-la a fer una revisió ginecològica, aprofitant una pregunta que ens ha fet un de vostès, concretament una de vostès, la senyora Ramona Solís. I finalment, dos nous consells de salut per ajudar-nos a estar millor de salut, sentir-nos millor. Avui parlarem de qui, com i quan hem de fer exercici físic per estar millor. I també de quan i com podem donar sang. Aquest acte tan altruista i que tant es necessita als hospitals catalans perquè la nostra sanitat funcioni tan i tan bé com funciona ara. Recordeu que aquest programa no seria possible sense la nostra productora, la Montse Buera, el nostre coordinador, el doctor Joan Altimides, i, darrere la peixera, controlant la música, els micros, els controls tècnics i absolutament tot, el nostre estimat tècnic, l'Àlex Alsina. Som-hi, doncs, amb l'entrevista d'avui. Ens traslladem metafòricament a les muntanyes. De fet, aquí ho tenim fàcil, aquí a la Seu d'Urgell tenim la sort de tenir-ho força a prop i anem a parlar d'excursionisme, de com ens hem de preparar quan anem a fer una sortida a la natura amb amics, amb la família, amb els nens, per poder solucionar els possibles entrebancs de salut que ens podem trobar i, sobretot, per no trobar-nos amb problemes. Per parlar d'això, per il·lustrar-nos en això, avui comptem amb la sort de poder conversar amb el doctor Juanjo Armendáriz. El doctor Armendáriz és el cap del Servei d'Urgències de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, però a més és que és un muntanyenc expert, especialista en medicina de muntanya i, segons m'han informat, fins i tot participant en curses de muntanya. En resum, un metge expert en urgències i al mateix temps un enamorat de la muntanya. Benvingut, doctor Armendáriz.
Gràcies.
Bé, doctor Armendáriz, en general els catalans som força aficionats a anar d'excursió, anar amb aquestes muntanyes tan maques que tenim per aquí, que realment les tenim força accessibles. De forma general, ja sé que és difícil a vegades generalitzar, anem preparats els catalans quan anem a la muntanya o no som conscients i pugem al Cadí o al Pedraforca com aquell que va passejar per les Rambles?
Bueno, suposo que no som diferents a la resta del món. Des del punt de vista preparació ens trobem de tot, a tot arreu. Gent preparada que fa el que ha de fer i gent no preparada que intenta fer el que no hauria de fer. Llavors, recollint la pregunta, com ha d'estar la gent preparada? Aquesta preparació ha de ser, des del punt de vista físic, inicialment, des del punt de vista conèixer la muntanya, és un medi salvatge que pot canviar ràpidament i hem d'estar preparats per aquest canvi, no?
És perillós? Vostè diria que és perillós anar a la muntanya o potser és massa dir que és perillós?
No, jo penso que no és perillós. El que hem de conèixer és on ens fiquem i amb què ens fiquem, no? No és perillós anar a pujar el Pedraforca sense haver sortit mai a la muntanya i no és perillós fer una escalada en una muntanya de l'Himàlaia si portes una bona preparació física i un coneixement d'on t'estàs ficant, no? El perill comença quan intentes fer coses per les quals no estàs preparat física, mental, no portes el material adient per a aquesta activitat.
Hem de conèixer la muntanya i hem de conèixer els nostres propis límits, també, oi, doctor Armendáriz?
Les dues coses, no? És molt important una preparació física, perquè una excursió curta de 2 hores es pot convertir en una excursió de 4, 5 o 6 hores si et perds, o si canvia el temps, si algú es fa mal, i aquestes coses han de tenir bueno, s'han de preveure, o no preveure, sí, com a mínim pensant què podem passar i tenir mitjans tant físics com material per poder sortir-se.
Molt bé. Ja, algú que ens estigui escoltant ara i que no estigui especialment acostumat a anar a la muntanya, però vostè per on li recomanaria començar? Quina seria una excursió més o menys tranquil·la o fàcil de fer per començar i quines precaucions mínimes hauríem de tenir abans de marxar, abans de sortir?
Primer de tot, l'estat físic. L'estat físic d'una persona és una cosa que es va treballant de manera progressiva, no? Quan una persona comença a fer esport, si ha començat des de petit i ho va fent, pues ja sap el seu nivell, sap la seva resistència i el que s'ha de ser curós en aquest punt, no? De no intentar fer més del que teòricament estàs preparat per fer, no? Si mai has fet esport, començar a poc, a ser possible amb una revisió prèvia, perquè bueno, s'està estenent una miqueta el costum de començar a fer curses o sortides de llargues, parlo d'hores, pensant que amb una preparació de 15 dies ja es té prou, no? Llavors és intentar preveure o intentar pensar, intentar protegir-se de tots els riscos que existeixen en aquestes activitats.
Recentment hem escoltat doncs, problemes que hi ha hagut amb aquestes curses de muntanya amb les que també ens participa i sempre guanya, sempre que ho fa el Kilian Jornet, però realment hem tingut problemes, no? I hi ha hagut fins i tot morts, em sembla, recordar fa un parell de mesos o fa un mes. Això és per la gent que s'apunta per aquesta moda que ara has d'anar a la muntanya i realment no estan preparats?
Aquí s'ajunten moltes coses. S'ajunten molta gent que no està preparada i que es llença a fer aquestes curses. Gent preparada, però que no és prou conscient del risc que està corrent, perquè bueno, tota la gent que practica esport sap que quan estàs ficat en aquest esport i és una situació d'una competició de resistència, arriba un moment en el que no tens una capacitat objectiva per retirar-te, no? Hi ha molta gent d'aquesta que està al límit i que suposo que la situació és d'esgotament, de fred, de moltes hores en un ambient dur, difícil, perden l'objectivitat que podrien tenir si estiguessin valorant ells des de fora, no?
Són carreres que et porten al límit, no? Com la marató, diguem, en pla, doncs aquestes curses de muntanya suposo que porten el cos al màxim de la seva extenuació.
Sí, exactament. I, bueno, i de fet no sempre és la gent no preparada la que els hi passa aquestes coses, no? A vegades és amb gent preparada que arriben fins als límits màxims i el seu cos no resisteix. També s'ajunta, a veure, en aquestes curses, ja que parlem d'aquest tema, s'ajunten moltes coses, no? És una moda, hi ha gent que està molt preparada i que s'entrena i viu per això, i n'hi ha d'altres pues, que pensen que això és com agafar la bicicleta i fer un tomb, no? Llavors, també hi ha grups de gent d'aquestes que participen en aquestes curses sense preparació física o sense material adient.
Correcte.
I aquestes coses suposen...
S'acaben pagant.
Sí, no? Sí, sí, sí. No.
Si vaig a fer... Aquí tinc el cadí al costat, cada vegada quan pujo la persiana cada matí veig la majestuosa imatge del cadí i a vegades, doncs, tenen ganes d'escapar-me i de pujar-me allà dalt, a veure si algun dia quedem i m'hi porta vostè i així vaig amb un expert. Tinc que agafar alguna farmaciola mínima per si tinc algun problema? Què hi poso amb aquesta farmaciola o no cal que m'endugui res?
Jo penso que sempre que una persona va fer alguna activitat en la natura, perdó, hauria de portar un mínim. I un mínim comença per una cosa molt senzilla i molt lleugera, que és una manta d'alumini. Una manta d'alumini és una manta, com diu el seu nom, que és d'alumini.
Correcte, la definició perfecta.
I que serveix perquè en situació d'accidents protegir-nos o evitar-nos la hipotèrmia. La hipotèrmia és un descens de la temperatura del cos que en el mitjà natural és habitual i normal, perquè normalment estem parlant de temperatures més baixes que la del nostre cos, i que en el moment que una persona es fa mal, els mecanismes de regulació de la temperatura pròpia del cos fallen i aquesta persona entra en hipotèrmia, i aquesta hipotèrmia agreuja el pronòstic de la lesió.
De la lesió que s'hagi fet.
Llavors és un estri que és barat, pesa molt poc i és molt interessant de portar-lo.
Molt bé, apuntem. Manta d'alumini.
El segon estri que tots portem, sempre, és el telèfon. Són dues coses que no haurien de faltar mai a les motxilles de qualsevol excursió, bicicleta de muntanya, caminada, escalada, etc., perquè el telèfon mòbil,
que sigui d'alumini,
el sistema d'alarma és molt important per poder activar els auxilis, no? És a dir, si ens fem mal a un lloc en el que estem a mig de la muntanya o a 3 hores del cotxe o a 4 hores del primer lloc habitat, necessitem contactar perquè algú vingui a buscar-nos si veritablement ens hem fet mal.
Tenim cobertura a la Serra del Cadí, doctor Mandari?
Sí. A no ser que estiguem en algun lloc molt amagat, normalment la cobertura del territori és bastant bona.
On truquem?
Al 112.
Estiguem on estiguem, és el telèfon d'emergències, oi?
Sí.
Molt bé. Manta d'alumini, telèfon per trucar al 112, alguna altra cosa és bàsica?
I a partir d'aquí podem afegir tota una sèrie de coses en funció dels nostres coneixements. Si sabem de primers auxilis, afegirem més coses. Si som guies de muntanya o acompanyem gent en el qual som responsables, doncs haurem de portar més estris. Si portem nens o portem gent gran, si l'activitat que fem és de riscos de fer-nos ferides, tot això ja va en funció dels nostres coneixements en primers auxilis i de la nostra responsabilitat en el grup de l'excursió i del lloc on anem.
Crec que és important sempre anar en grup, no? Un altre dels temes que no hauríem de fer és sortir mai sols, no? Ni en bicicleta de muntanya, ni caminant, no?
Bueno, sí, és important. És important, encara que no sempre ho podem fer, perquè, bueno, pues perquè el que ens agrada sortir, sortim quan podem i amb qui trobem. I moltes vegades...
Quan no està de guàrdia, doctor Mandari, surt vostè?
I quan no surt sol, pues surt sol, no? És important que si surt sol, pues la recomanació típica que et diguis on vas, perquè si trigues en tornar, pues sàpiguen on estàs, no? I pensem que, clar, si ens fem mal i estem sols, pues que estem, bueno, que hem de pensar que estem més desassistits o ens costarà més de que ens trobi algú, no?
Que tenim un problema, no?
Sí, podem tenir un problema seriós, no?
Molt bé. Hi ha alguna edat mínima i alguna edat màxima per anar a la muntanya? Tenim nens petits, tenim gent gran que ens escolta. Es pot anar en qualsevol moment? O...
Jo penso que sí, simplement que has d'adaptar la sortida a les teves capacitats i a les del grup al que aniràs, no? És l'exemple que hem posat al principi, no? Per exemple, doncs no et portaràs una persona gran, poc entrenada, a fer pedraforca, però en canvi igual sí que te la portaràs a fer un tomb en una excursió per algun dels camins que tenim per aquí, no?
El nostre estimat president, el molt honorable senyor Jordi Pujol, pujava el Pedraforca com qui va a les Rambles, pràcticament.
Sí, però suposo que amb un nivell d'entrenament suficient i amb una persona que ja devia conèixer el terreny i que devia estar entrenat, si no, no ho hauria fet.
Molt bé. Aprofitant que el tenim aquí, doctor Mandari, vostè que és el cap d'urgències de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, els hospitals muntanyencs, per atendre precisament aquests problemes que hi poden haver, o amb esquiadors, o amb lesions de gent excursionistes de muntanya, han d'estar preparats amb alguna cosa que, per exemple, no tindria un hospital a l'àrea metropolitana de Barcelona?
La veritat, el problema principal d'aquests accidents és l'evacuació. És a dir, un accident a qualsevol lloc habitable o que hi ha una carretera al costat, arriba una ambulància i de l'ambulància arriba a l'hospital i aquí el problema ja s'ha acabat, en teoria, no? Un accident o una persona que pateix un problema sanitari que es troba a 4 o 5 hores d'un lloc de la primera carretera i a més és un dia gris o pluviós o l'helicòpter no pot volar, bueno, el problema que té aquesta persona és que trigarà temps.
Si el problema és aconseguir que aquesta persona arribi al centre hospitalari.
Un cop que arriba al centre sanitari, els centres sanitaris tots tenen el mínim per garantir la primera assistència en situació urgent i en funció de la gravetat es decideix el nivell assistencial que precisarà aquesta persona.
Perfecte. Molt bé. Moltes gràcies, doctor Bendàriz, per explicar-nos també que la muntanya no és un joc, que per fer excursionisme hem d'estar mínimament preparats i hem de dur un mínim de material. Avui hem après que aquest mínim de material bàsicament és una manta d'alumini, un telèfon que no cal que sigui d'alumini i una mica de sentit comú. El seny català que a vegades ens abandona. Ha estat tot un plaer tenir-lo amb nosaltres i segurament ens tornarem a veure aquí a La Salut, cosa de tots. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
La pregunta de l'oient.
Un cop hem escoltat el doctor Bendàriz, que ens ha transmès el petit material que tampoc és tant i el seny que hem de tenir per anar a la muntanya, seguim avançant amb la pregunta de l'oient. Aquesta secció que intenta respondre els dubtes sanitaris dels nostres oients que, recordem, ens els han de fer arribar o bé a través del mail de la secció consultasalut@radioestel.cat o bé directament a través del nostre telèfon al 93 409 27 77. Avui respondrem la pregunta que ens ha fet arribar la senyora Ramona Solís. A través del telèfon del programa, ella ens ha preguntat: a la meva filla ja li ha vingut la regla. Quan la tinc que portar a la revisió de la ginecòloga? Hem transmès aquesta pregunta a la doctora Anabel Gascón, metgessa ginecòloga de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que amablement ens ha respost. Així doncs, doctora Gascón, quan una nena té la regla, cal que vagi al ginecòleg a fer-se una revisió o no cal? I per què?
Bé, aquesta pregunta és una pregunta bastant que ens la fan sovint moltes mares, inclús alguns professionals, perquè aviam quan s'han de portar les nenes al ginecòleg. Hi hauria dos punts a tenir en compte. Si la regla ha vingut d'una forma normal, entre 11, 12, 13 anys, sense molt dolor i que no produeix unes anèmies molt importants perquè són molt abundants, la qual cosa ja el pediatre us remetria al ginecòleg, o sigui, si és una regla normal, que ha vingut més o menys bé, que amb una mica amb un calmant passe, no seria necessari fer una revisió al ginecòleg. El típic de la revisió que tenim ja tots molt assumida, s'ha de fer una revisió cada any al ginecòleg. Lo important de la revisió per si és fer una citologia i una mamografia a partir dels 50. Per tant, les nenes d'entre aquestes edats que els ha vingut la regla, si no tenen cap patologia ni cap problema, no és necessari que vinguin al ginecòleg. Quan s'han de començar les revisions, aquestes habituals, que estem tan acostumades les dones? Doncs una citologia és el que s'ha de fer, és agafar una mostra del coll de l'úter, citologia o Papa Nicolau, com s'entenia abans. S'ha de començar a fer quan es comencen les relacions sexuals. Per tant, amb aquestes edats que s'iniciï les regles no és necessària, no sé que hi hagi un problema. I això vol dir quan comencen les relacions sexuals. A vegades una mare és difícil que ho sàpigui o no sap com preguntar-ho, com fer-ho. Per tant, és important informar les nenes d'aquestes edats de dir, bé, quan comencis les relacions sexuals s'hauria d'anar al ginecòleg a partir dels 2 anys de les relacions sexuals. Tampoc és necessari immediatament. L'important és fer la citologia 2 anys, almenys 2 anys, a partir del 2 any de que s'han començat les relacions sexuals. Per tant, el que recomanem com a ginecòlegs és fer una revisió això a partir dels 2 anys, quan 17-18 anys és l'edat més o menys que posem. O sigui, en un fet extrem, una noia que comença les relacions 14-15 anys, la qual cosa seria bastant extrema, però algun cop ens hi trobem, pues hauria de vindre a fer-se una citologia amb 17-18 anys. Per tant, no és necessari abans de 17-18 anys, i a partir dels 17-18 pues no està de més de dir a la teva filla, mira, pues t'apunto al ginecòleg, si vols t'acompanyo, si vols no t'acompanyo, i ja està. Simplement seria això.
El Consell de Salut.
I per finalitzar, com a cada programa, acabarem amb els nostres senzills consells de salut, per tal de que ens puguem trobar millor i viure al màxim la plenitud la nostra vida. És la secció Els Consells de Salut. Avui us podem parlar de dos temes que realment no tenen gaire a veure entre si, però que tots dos considerem força importants. Quins exercicis cal fer o podem fer tots per dur una vida saludable i quan i qui pot donar sang? Comencem, doncs, amb els exercicis que cal fer per estar bé i per viure millor. Com sempre, ens ho explica a tots nosaltres la nostra estimada Montse Buera.
L'exercici físic és un factor clau per portar una vida saludable, que ens aporta nombrosos beneficis. Enforteix els ossos, el cor i els pulmons, tonifica els músculs, ens ajuda a controlar el pes i la gana, millora la vitalitat, ens ajuda a dormir millor, redueix el risc de cardiopaties, diabetis i hipertensió. Tots podem fer algun tipus d'exercici adaptat a la nostra edat i condició física. Si patiu alguna malaltia greu, és millor parlar abans amb el vostre metge perquè us indiqui quin tipus d'exercici podeu fer. Qualsevol edat és bona per començar. Només heu de seguir uns quants consells. Comenceu a fer exercici de manera gradual, tenint en compte que fins d'aquí a uns 3 mesos no veureu els resultats. És bàsic tenir paciència. Per tal que l'exercici sigui efectiu, s'ha de suar, vigilant que l'esforç no sigui tampoc tan gran que ens costi respirar. Fer uns 30 minuts d'exercici entre 3 i 5 dies a la setmana, incloent estiraments abans i després de l'exercici per tal d'evitar lesions. Si podeu fer un trajecte a peu, no hi aneu en cotxe. No agafeu l'ascensor, pugeu per les escales. Penseu que podeu triar l'activitat que més us convingui o agradi. Caminar, fer ioga o pilates, nedar, anar en bicicleta, ballar o simplement saltar a corda. Com diu l'eslògan, mou-te, fer salut.
Perfecte. Important conscienciar-se que cal fer exercici regular per estar millor. Que no cal fer una marató, només 30 minuts diaris entre 3 i 5 dies a la setmana ens poden sentar molt i molt bé. I aprofitant les coses quotidianes per fer aquest exercici, com ara pujar escales en lloc d'agafar l'ascensor, o en els trajectes curts no cal agafar el cotxe, que caminar és molt sa. Recordeu el nostre lema, el lema del programa, la salut, cosa de tots. Però avui també us volem parlar de la donació de sang. La donació de sang és un acte solidari i de participació ciutadana que beneficia el conjunt de la societat. Per al donant, tan sols és un moment, però per a molts malalts pot suposar la vida. La donació de sang és un acte senzill, segur, gens dolorós i assistit per professionals especialitzats en tot moment. Per al donant no comporta cap risc, però en canvi, per a malalts, pot suposar avançar en el seu procés de curació. Malgrat tots els avenços tècnics i mèdics, ara per ara la sang no es pot fabricar, sols es pot obtenir de les donacions altruistes de la gent. Unes xifres senzilles, per si no ho sabien. Cada donació pot ajudar fins a 3 malalts diferents. Tots els diferents components de la sang tenen una vida limitada. Per exemple, els concentrats de maties duren 42 dies. El plasma es conserva 1 any, però les plaquetes només es poden conservar 5 dies. I quin ús diari tenim de sang? Doncs perquè es facin una idea, cada 3 segons hi ha algú que necessita sang a Catalunya. Com que la necessitat de sang és constant, per tant, també ho han de ser les nostres donacions. Escoltem a la Montse Bura, que ens explica quins requisits hem de tenir per poder donar sang.
Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys i que pesi més de 50 quilos. Cal tenir aquest pes mínim perquè en cada donació es recull una quantitat estàndard per a tots els donants, 450 mil·lilitres. Es recomana que les dones donin sang un màxim de 3 vegades l'any i els homes un màxim de 4. Sempre respectant que entre donació i donació ha de passar un mínim de 2 mesos. A diferència del que passa quan un es fa una anàlisi de sang, quan fem una donació no cal estar en dejú. Fins i tot és recomanable haver fet un àpat normal. Heu de saber que podeu donar sang si teniu entre 18 i 65 anys i peseu més de 50 quilos. Encara que hagueu patit hepatitis, si és abans dels 12 anys. Encara que no esteu en dejú. Encara que tingueu el colesterol elevat. Encara que prengueu algun dels medicaments més freqüents. En canvi, no es pot donar sang si esteu embarassades, heu consumit drogues o teniu anticossos de la sida, o bé si patiu alguna malaltia hematològica com l'hemofília.
Molt bé. Recordin que molts hospitals disposen de centres de recollida permanents de sang i tot sovint, de fet, es fan campanyes de recollida, de donació de sang a les diferents poblacions de Catalunya. Tot això i més ho poden consultar a la web del Banc de Sang de Catalunya, donasang.gencat.cat, on hi ha un gràfic, per exemple, de les reserves de sang que tenim a cada moment a Catalunya en funció dels diferents grups sanguinis. I fins aquí hem arribat a aquest nou programa de la salut Cosa de Tots, el programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya, per a tot el món, si ens escolten o ens volen escoltar per internet. Recordeu que per poder contestar els seus dubtes a la pregunta de l'oient ens els tenen que fer arribar a través del mail consultasalut@radioestel.cat o a través del telèfon del programa 93 409 27 77. Agrair, com sempre, la col·laboració de la nostra productora, la Montse Buera, del nostre coordinador, el doctor Joan Altimires, i la inestimable tasca del nostre tècnic, Àlex Alsina. Res més, esperem que el programa hagi estat del vostre interès, del seu interès, i ens retrobem d'aquí 7 dies al mateix lloc, a Ràdio Estel, Ràdio Principat. Avui que hem parlat d'excursionisme i de salut a les muntanyes, de nou amb la música de fons de Marvin Gaye i de les seves muntanyes, ens acomiadem de tots vostès des dels peus del Cadí, des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, i els desitgem que tinguin una molt bona setmana. Com sempre, mengin sa, facin exercici i, si poden, trobin un moment per anar a donar sang, un dels actes altruistes que millor podem fer. Com sempre, recordin, la salut, cosa de tots. Ens veiem d'aquí 7 dies. Bona setmana.